El matí de Ràdio Sabadell, amb Raquel García. De dilluns a divendres, des de les 11 del matí fins a la 1 del migdia.
I ara el que volem fer és donar respostes com doncs hauria de ser l'home del segle XXI, com són les noves masculinitats, i és que, sens dubte, la masculinitat com l'havíem entès fins ara, el model que hem anat doncs ara tant, o que han anat ara tant els homes, doncs ara es troba en un moment de transformació i també en el punt de mira, perquè cal doncs qüestionar-se, revisionar doncs el que és ser home avui dia. Per això nosaltres avui a
La Mirada.
El que volem doncs és explicar-vos uns tallers gratuïts que oferiran doncs precisament a la nostra ciutat per doncs intentar de trobar respostes entorn a aquest àmbit. I per això nosaltres el que fem és saludar els protagonistes i els impulsors d'aquesta proposta. Ens acompanya el Roberte Piqueras, que és coordinadora del projecte Masculinitats d'Actua Vallès. Bon dia, Roberte.
Bon dia.
I també doncs avui l'acompanya en Roger, també Vilana, integrador social del pis d'acollida d'Actua Vallès. Bon dia.
Sí, bon dia.
Primer de tot, com sorgeix la idea, no?, de, suposo, de mirar cap endins, no?, i fer una radiografia per intentar respondre doncs a aquest gran interrogant, no?
Sí, la persona principal responsable no hi és aquí avui, que és el director de l'entitat, sí, l'Alberto Capitán, i va ser a través de, bueno, al final ja coneixem que hi ha unes polítiques que estan, diguéssim, activant, no?, aquesta reflexió sobre la masculinitat, i a partir d'una subvenció que vam proposar a partir de l'entitat, de dir, bueno, anem a veure què es pot explorar des d'aquí. Es va acceptar, llavors ara estem posant-lo en marxa, diguéssim.
I com es posa en marxa, justament, doncs, en marxa aquest projecte, no? Perquè una cosa és la teoria, però després com es posa a la pràctica.
Clar, deies a l'aprendre, diguéssim, com a entendre la masculinitat o com ser home, no? Sí. D'alguna manera, des d'aquesta nova mirada o aquesta... Al final no és donar una resposta concreta, és donar un espai de reflexió per veure quin s'imagina, no?, quines possibilitats hi ha fora d'aquesta masculinitat més hegemònica, sí, heretada, i que no està donant resposta a la societat actual del segle XXI.
Roger, suposo que es tracta d'aprendre a desaprendre, no?, tot el que
sí,
s'ha anat doncs heretant, no?, dels valors, a la mirada que ha de tenir un home.
Exacte, totalment. Al final són uns valors que se'ns educa en això, se'ns educa en l'imposar una mica, en el estar per davant i al final no adonar-nos del propi privilegi que tenim, no? I aquest tallades funciona una mica perquè puguem fer això que deia Roberte, de fer una mica de reflexió i plantejar noves maneres d'enfocar la masculinitat.
Suposo que el problema a vegades és que els homes o alguns homes no volen doncs deixar aquests privilegis, no?
Sempre hi ha un espai de resistència, no?, al canvi, sobretot, i a la incertesa, genera moltes inseguretats també, perquè al final, com deia Roger, no?, des d'aquest privilegi també anar-te cap a altres espais més femenins, perquè al final, quan diem noves masculinitats o diem altres masculinitats o masculinitats igualitàries, que hi ha mil noms, al final no deixem de parlar de que hem de feminitzar una societat, però hem de, amb una visió feminista, amb una visió crítica, no? Llavors és agafar aquest rol o aquest posicionament més crític de quin espai hem ocupat, com ho hem ocupat i a través d'això, de quina manera hem construït aquest món també des d'aquesta visió més masculinitzada.
O sigui, que els homes s'han de revelar, no? També entorn a aquests valors, no?
Depèn com entenem revelar, eh?
Doncs, per exemple, hem començat posant una banda sonora, no?, amb aquest tema, sí, de Boys Don't Cry, que és un dels valors, no?, que sempre s'ha associat, que els homes no poden mostrar els seus sentiments, que no poden plorar. A vegades hem d'entendre, no?, que fer aquesta revisió també vol dir millorar, no?, en molts aspectes.
Sí, un dels dissenys de la jornada són 10 sessions al taller, i bàsicament hi ha una part d'exposar vulnerabilitats i qüestions personals íntimes que s'han viscut des de la individualitat, des de la solitud, també des del no compartir, per un tema de, que potser dona vergonya o no has tingut la confiança en alguna persona per poder-li parlar de manera oberta i sincerament. Llavors sí que hi haurà una tasca d'apertura a nivell emocional bastant forta.
Amb tot això, com es materialitza, no? Fareu aquests tallers que són gratuïts, dona'ns informació de servei, cada quan us trobareu, a qui va adreçat?
Doncs són 10 setmanes, sí que és veritat que no són seguides perquè al mig hi ha diferents festius, però serà els dilluns a partir de l'11 de març al Centre Cívic de Sant Oleguer, que ens han cedit un espai per generar ja les sessions, i és a les tardes a partir de... És 6:15 fins a 7:15 fins a 9:15.
A qui va adreçat, Roger?
En principi es va adreçar a tots els homes cis heterosexuals de l'entitat. A partir d'aquí es va obrir una mica més el
ventall, no?
El fòrum, sí, el ventall, diguem, per poder arribar a més gent, també.
Per la gent que ens escolta, què vol dir home cisgènere?
Doncs, a veure, és veritat que al principi quan plantejàvem, no?, perquè al principi fins i tot pensàvem, ho fiquem dins de Calenredo, si fem una revisió i tal, però ho hem fet com a projecte, com una entitat pròpia, diguéssim, com a projecte per justament arribar a un públic que no participa a altres espais dels projectes que tenim a Actuar Vallès. Sí. I aquesta sensació de primer, en aquest primer impulsament del taller, de l'activitat, la formació, ens dirigim a homes, això, heterosexuals, o que tinguin, o la seva orientació sexual sigui cap a dones, o allò assignat com a dona, i cis, que no hagin fet cap tipus de transició, que no s'identifiquin com a persones no binàries o com a dones trans. Llavors, en aquest sentit, va ser una mica debat, no?, de com per què fer un grup no mixte, no?
Sí.
També perquè aquesta construcció es viu molt diferent. Per exemple, ho coneixem des d'altres projectes, no?, amb homes trans, la masculinitat s'aprèn des d'una altra visió, o els homes gais, per exemple, el seu espai també de seguretat potser no serà parlant amb un grup d'homes heterosexuals, no? Llavors també hem de respectar aquests espais a l'hora de fer aquest tipus de formacions, i per això vam dir un espai no mixte per aquest tipus d'home, i sobretot en un primer moment també, justament al principi era gent que treballa a l'entitat, però vam obrir a un públic que també estigui vinculat o associat a una entitat del tercer sector, o associacions, o al món educatiu. Per fer una primera introducció
al
tema.
Clar, no? Per fer, això, per començar, a posar fil a l'agulla, i després entenc que si funciona, si hi ha demandes, podria ampliar a altres col·lectius o a persones a títol individual que tinguin o que vulguin fer aquesta revisió.
Sí, exacte. Ara comencem amb aquest grup de 15 persones, que ja està pràcticament omplint. Ens queda una o dues places lliures,
bé,
i que si alguna persona... Sí. I per això, també curant-nos en un espai més íntim, no? No arribar allò de fer un grup molt gran per després, clar. Si hem de parlar de coses íntimes, intentar fer un grup cohesionat i que estigui una mica en el mateix més o menys moment.
Perquè és important, Roger, també disposar d'aquest espai, no?, de confiança i d'aquest perfil d'homes per aquests primers tallers.
Bé, també penso que va en la línia del que deia la meva companya Roberta. No existeixen aquests espais per homes, no?, per homes cis, hetero. En general, els espais de reflexió solen ser espais de dones, espais de persones del col·lectiu. i al final oferir un espai a homes pot resultar en un debat que al final no es té, que sembla que la masculinitat moltes vegades penses en masculinitat i només te'n vas al que tu deies, als tòpics dels homes no ploren, els homes no tal...
No connecten amb les emocions, no?
I al final també penso que és una manera de limitar-nos a nosaltres mateixos.
Per què?
Perquè precisament al final el que crea és una sèrie de tòpics d'això, no? Dels homes no ploren, els homes són durs, els homes no d'allò, que només fa que oprimir-nos, reprimir-nos i acabem patant per una banda o una altra.
Uh-huh. Per això és important doncs, disposar d'aquests espais, no? M'imagino que també doncs, els homes viviu doncs, aquesta transformació, o almenys els que tenen aquestes inquietuds, i és difícil, no? També doncs, quan trenques tots aquests esquemes, tots aquests valors, entendre. No? El significat del concepte, no? Del qui és un home.
Sí, sobretot per això, perquè deia el Roger, no? En quin moment et trobes en un entorn informal per debatre des d'una mirada més crítica o des d'una reflexió més seriosa, no? Perquè des del hi-hi-ha-ha sí que podem fer broma i potser tens un moment per exposar alguna situació, però aquest acompanyament també des d'una visió professionalitzada, des d'una visió més, bueno, sobretot això, com un espai on ens podem equivocar, ens podem obrir, no? I també generar com un espai de cures, al final, no? També que això també hi ha una gran mancança de tenir espais de cures entre homes.
Sí, perquè les cures també sempre van molt associades, no?, a la perspectiva més femenina,
exacte.
No?
Justament l'última sessió farem un espai d'això d'autocura i d'autoconeixement a nivell més corporal i tindrem la contratació d'una persona externa per vincular aquesta última sessió també de tancament, també per donar aquest impuls a imaginar espais des d'una altra visió des d'aquesta idea masculina i, bueno, crec que serà molt potent, això.
Perquè realment manca, no?, aquesta formació. No hi ha moltes propostes en aquest sentit.
No, jo vull dir el que diem, no. Jo també vaig
començar-me... És el curs que us agradaria, no?, haver fet a vosaltres.
Clar, a mi sí. Jo també trobo que he tingut la sort, diguem, faig cometes... La sort de relacionar-me amb moltes persones, o amb persones trans, no?, amb persones que han transitat, i realment he pogut viure de prop certes opressions que ja m'han fet reflexionar. Però segueixen faltant espais per parlar-ne, per ser vulnerable i per d'allò amb altres homes.
Com, sí, per exemple, que ara deies doncs, que has viscut algunes opressions. Posa exemples.
No, que he viscut opressions, no sé si no m'he explicat. Que he viscut amb... les transitacions.
Sí, transicions.
Les transicions de companyes que, del col·lectiu, no? De persones que han transitat i són homes trans o dones trans, i al final veus les vulnerabilitats que pateixen i tot plegat, i en part també és per aquesta masculinitat hegemònica, no? Em sembla que no pugui ser un home amb vulva o el que sigui, per exemple.
Sí, el que anava a dir també té a veure amb un espai generacional, no? També de... O sigui, primer, que tot aquest tipus de tallers o iniciatives estan molt focalitzades a Barcelona, o sigui, sí que les podem trobar avui dia, però molt això, molt bueno, a la capital, diguéssim, i llavors també és una manera de descentralitzar, i després els grups que hi trobem també, a nivell generacional, doncs és un perfil potser més gran. Aquí hem trobat que mitja part de la participació esteu nascuts als 90 i altra una part dels que han nascuts als 70. Llavors, bueno, veurem com funciona també com a
funciona,
grup.
No? Clar,
sí,
amb
sí,
aquesta diversitat de mirades, no?
Clar, clar, perquè la nova generació ja potser també s'apropa des d'un altre punt, no?, amb un altre coneixement, vivències, experiències, com diu el Roger, no?, amb un entorn també més LGTBitzat o amb altres... Bueno, formes d'entendre també el gènere, i potser alguna altra part del grup no ha tingut aquesta sort o aquesta part de
aprenentatge previ. Aquestes altres vivències. I vosaltres com ho fareu? Com educareu, no?, en aquestes noves masculinitats? Explica'ns una mica el temari, no?, aquestes sessions, com les abordareu i també quins seran, no?, els formadors.
Sí, serà un repte perquè l'estaré fent jo, i la veritat que és el primer cop que ho faig des d'aquesta visió tan prolongada en el temps, perquè sí que havia fet xerrar xerrades a instituts, sí, i amb una mirada des de la teoria queer, com criticar o com exposar la masculinitat. I sí, he fet tallers amb, sobretot amb pares de criatures menors, i la veritat que és molt potent perquè, bueno, a vegades han sortit coses del tipus, doncs, bueno, pues mi padre nunca me ha dicho te quiero, aquestes coses de com mostrem l'estima, les emocions a nivell familiar, i aquí hi han coses com molt, no, atapeïdes, en el sentit de que s'ha de descarregar una part emocional que va més enllà d'una xerrada i d'un taller, està clar, però que, bueno, pot ser un inici per construir aquest marc. I llavors, en aquest taller ens hem proposat com a això. Són 10 sessions. La primera serà més de presentació, cohesió, farem un tema de normes, no?, també perquè el mateix grup decideixi com ens relacionarem, com estarem en l'espai, etc. Després ja anirem fent unes primeres dues sessions més conceptuals a nivell de context històric, de per què parlem des del feminisme, quin feminisme tenim de referència, un feminisme de colonial, interseccional, etc. I a partir d'aquí, doncs, una mica de vocabulari també, de paraules que a vegades al principi poden sonar una mica rares. I després ja farem a nivell vivencial. Doncs començarem amb la infància, revisant una part de la infància, de com construïm aquesta masculinitat. Després anirem a l'adolescència. Després ens anirem a les relacions familiars. Una altra sessió serà a nivell sexoafectives, les relacions. Després ens emmarcarem dins de les violències que hem pogut rebre o hem executat en algun moment de posició, durant moments que no érem tampoc conscients que la masculinitat et feia activar, no?, aquesta violència, doncs tenir un espai per poder-ne parlar-ne. I això, i l'última sessió de tancament seria aquest espai, doncs, de com ens fem l'autocura, com ens cuidem entre nosaltres i com trobem, no?, aquesta metodologia. Llavors, sí que és veritat que hi haurà sessions més de diàleg, més de debat, més de construcció amb el mateix grup, i després hi haurà algun que utilitzarem metodologies de teatre fòrum, una mica d'interpretar, no?, perquè al final lo corporal, més que el diàleg, no?, més que allò teòric, és com ho aterritzem i com ho visibilitzem, també per imaginar altres possibilitats, que sobretot no quedar-nos tant en el trauma, no?, o en la vivència negativa, sinó de com imaginem una resposta diferent a aquella que en algun moment hem donat sense ser tan conscients d'aquest context bueno, patriarcal o masclista en el que vivim.
Al final, tot i que a vegades es posa, no?, també en el punt de mira les noves masculinitats, imagino que es tracta de buscar una societat més igualitària, no?
Sí, jo penso que va del que de la companya, que és necessari generar aquests espais ja no pel debat del sí, sinó pel que ens sorgeixi, no? Pel que diguem, hòstia, doncs potser des d'aquest punt de vista, d'aquesta perspectiva, podríem canviar això i relacionar-nos diferents amb el nostre entorn, ja no només amb dones o persones del col·lectiu, en general també amb altres homes i tal, per no acabar reproduint al final aquestes masculinitats més endavant.
Clar, perquè al final es tracta d'anar trencant, no?, aquests patrons. En el vostre cas, què és el que us ha aportat també fer aquesta revisió, no?, aquesta radiografia, no?, dels coneixements, no?, que heu heretat i de tot això que esteu, doncs, ara mateix deconstruint i modificant o transformant? Què us aporta, no?
Bé, jo, des de ben principi que es va plantejar el taller i d'allò, jo me'l plantejava com una cosa que no acabava de saber si... Vull dir, que m'interessava, però no acabava de saber si anava dirigida a mi, perquè al final és un taller dirigit a home cis hetero. Sí. I jo, per exemple, m'he considerat sempre hetero, pues, per nomenclatura, no? Per allò que tenim base a ser-ho, perquè és la norma. Jo em començo a plantejar això en el moment en què ara mateix tinc una parella que és una persona no binària. Aleshores, jo no sóc un home cis hetero com a tal, però igualment és un curs del que trobo que puc treure'n coses, puc treure'n xitxa i aprenentatges, i ve de gust de veure això, no?, com es barregen tots aquests contextos diferents d'homes i es fa una massa de canvi.
Clar, perquè al final fins i tot penso fer aquesta revisió pot ajudar, doncs, a que també assumeixin, no?, els homes competències o fins i tot tasques, no?, més responsabilitat alhora fins i tot de ser pares.
Sí, com deia abans, també és un tema que hem après de manera inconscient i ens han valorat o desvalorat segons si complien aquestes normes. Jo parlo des del meu exemple com una persona que ja des de peque no repetia aquests patrons tan masculins, no? Mm-hmm. O tan hegemònics d'una manera molt inconscient, ja sigui per la roba, per l'actitud, la meva manera de moure'm, i després ja per la meva orientació, no? I la meva identitat ja com més marica, no binària i tal, al final ja et fa qüestionar, no?, de quines coses s'esperaven de mi només perquè tenia un penis. Mm-hmm. I llavors això és el que hem de trencar, no? De quines expectatives ja només per tenir uns genitals són uns altres.
Al final es tracta, suposo que ha de demostrar també que els homes cisgènere també poden ser feministes, fins sí. i tot, no?
Haurien de, però haurien clar, de. També hem de veure quin feminisme, per això donava aquest apunt d'un feminisme més interseccional, també mm-hmm. tenim en compte, no?, altres eixos que generen altres maneres d'entendre també la masculinitat o la feminitat, en el sentit de que, no, com deia abans, la part generacional, la part de hem nascut al nord global, diguéssim, també com a persones blanques, no? Llavors, aquí hi ha altres eixos, també de classe, no? Classe social. Hi ha altres eixos que també, parlar de masculinitat no és el mateix si has nascut aquí al centre, no?, que si has nascut a un altre barri. Doncs també entendre que això també, per entendre la fluidesa sí. del gènere d'una manera de que va molt lligada a la teva vivència, a la teva experiència, les teves oportunitats, també econòmiques, etc.
Dona'ns també per anar tancant aquesta entrevista que has vingut, no?, amb alguns llibres que suposo que també doncs, oferireu doncs, aquests recursos, no?, sí. als participants.
Sí, he portat aquests dos, hi ha un munt més de llibres, però aquests dos sobretot perquè ara construint aquesta dinàmica són els que més he referenciat o els que més he tingut en compte, que és el de... I també me l'he portat per això, perquè si hi ha gent que no ve, com a mínim, si es vol apropar a partir de la lectura, està el de Joaquín Azpiazu, que és Masculinidades i Feminismo, que la veritat que, bueno, té molta xitxa. I el primer que em vaig llegir, que aquest jo crec que ja té 10 anys, com a mínim crec que és de 2013-2014, sí. que es diu The Destiny of Men, del Grayson Perry, que és un artista que és un home heterosexual, cis, casat, tot molt normatiu, però és un artista i utilitza el drag i el travestisme com part de la seva expressió. Llavors, clar, porta mm-hmm. fent això des de molt jove. És com, diguéssim, a nivell de David Bowie, però a l'actualitat. I és un home que ja té uns 60 o així, em sembla, i la veritat que, bueno, s'ha qüestionat molt aquesta masculinitat, també havent sigut una persona de classe treballadora, i a partir de l'art ha generat tots els espais d'imaginar-se la seva masculinitat. I és interessant que, bueno, com a un referent que no sigui del col·lectiu, no?, o que no sigui una dona, no?, també.
Uh-huh. Altres... Per tenir, doncs, això, diferents punts de vista per tancar aquesta entrevista tots dos. Com també doncs, reben, no?, tots els homes, no?, que participen, no, suposo que això ens ho explicareu ja una vegada es posi en marxa, però quines inquietuds us arriben, no? No sé si també es troben molt assenyalats en el punt de mira per precisament doncs, això, doncs, ser homes i també per fer tota aquesta tasca, no?, de revisió.
Sí, a la inscripció hi havia un petit espai per dir per què volien fer aquesta activitat o aquesta formació i la majoria hi havia una sensació de conèixer de com els interpel·la el patriarcat, també, no? Com hi havia molta gent que ho mencionava tal qual així, no? Com m'interpel·la o com m'està afectant aquesta visió o cosmovisió del món, i una mica per fer aquesta revisió, sobretot. No sé tu, Roger.
Sí, una mica en la línia del que dèiem, no? De que per avançar i per crear noves masculinitats hem de trencar primer amb el privilegi, amb trencar amb tot el que... d'allò, adonar-nos del privilegi que tenim, de tot el que hem tingut tota la vida, diguem, també des d'altres línies, de masculí i femení i tal. Però bé, plantejar-nos noves coses i noves vies i canviar i millorar amb el nostre entorn. Diguem, el món és canviant, nosaltres també hauríem.
Doncs gràcies per fer també doncs, aquesta tasca, no?, de compartir tots aquests aprenentatges, aquestes formacions i doncs, intentar, no?, trobar les respostes cap a aquest nou camí de construcció. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies.
Merci, bon dia.
Al matí de Ràdio Sabadell.